Hola, bona tarda. Bé, com sempre, comencem amb informacions de l'aula. Dir-vos que la propera visita que farem serà al Museu Picasso el dimecres 5 de febrer a la tarda per veure l'exposició de Montmartre a Montparnasse. És una exposició sobre artistes catalans a París. Com sempre, ja sabeu, la visita és guiada. En aquest cas anem amb tren, el preu és de 10 euros pels socis i 12 pels no socis. Més el tren, que m'imagino que gairebé tothom té el bitllet aquest gratuït. Hem tingut molta demanda i hem hagut d'ampliar a 3 grups. Per tant, les visites seran amb 3 hores de diferència, amb mitja hora d'espai entre una i l'altra. Ja us informarem a l'hora que toca a cadascú, això ja us ho informarem. Una altra sortida, que és el dijous 20 de febrer, al matí, anem al Museu de Badalona, que és molt interessant pel seu fons romà, també anem en tren. El preu és de 8 euros pels socis i 10 pels no socis. Queda alguna plaça i si voleu inscriure's, doncs ho podeu fer a la sortida. També, com sempre, la visita és guiada. I ara anem per la conferència d'avui amb l'escriptor, professor i gestor cultural Oriol Izquierdo Llopis, persona molt vinculada a Arenys, amb la poesia d'Arenys i amb la poeta Teresa Bertran, Teresa d'Arenys. Ell és llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 87 es va llicenciar, i doctorat en Comunicació i Humanitats per la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat de Montlluny del 2010. Des de l'any 80 està estretament vinculat amb el món català desenvolupant diverses tasques. En l'àmbit acadèmic ha donat classes de literatura i seminaris d'humanitats a la Facultat de Comunicació Blanquerna, a la Universitat Oberta de Catalunya, a la Universitat de Barcelona i a l'Escola d'Escriptura i Humanitats de l'Ateneu Barcelonès. Pel que fa als mitjans de comunicació, ha col·laborat regularment amb La Vanguardia, l'Avui, Punt Avui, VilaWeb, entre d'altres. Com a editor, ha sigut director literari d'Edicions Proa, entre l'any 87 i 98, i responsable de publicacions de la Fundació Joan Maragall. Ha estat membre també del jurat de la Lletra d'Or. El 2004 va estrenar el seu blog OI, un dels primers blogs de VilaWeb. L'any 2007 va publicar el llibre de poemes Moments Feliços. Us el recomano, és un llibre molt bonic. Ha tingut cura de l'edició de l'obra poètica de Montserrat Abelló i també ha publicat estudis sobre Joan Sarsanedes i Baltasar Porcel. Fou nomenat director de la Institució de les Lletres Catalanes, càrrec que va exercir entre el 2007 i 2012. Avui l'Oriol Izquierdo ens parlarà Deixeu-nos llegir en pau, unes notes sobre la lectura i el futur de la cultura. Moltes gràcies.
Gràcies, Mercè. Funciona això, oi que sí?
Sí.
Fantàstic. A veure si em sé posar això en un lloc que no ho faci nosa. Bé, potser no ho sembla, però que la Mercè hagi tantes coses de mi vol dir que començo a ser gran. No, no gaires coses més, em temo. Bé, deixeu que agraeixi a l'aula d'extensió universitària d'Arenys, en especial a la Mercè, que m'hagin convidat, que m'hagin tornat a convidar a parlar una estona, a conversar una estona amb vosaltres. En aquesta ocasió, la Mercè em va dir, digue'ns alguna cosa sobre la lectura i sobre la cultura. Bé, i això és el que intentaré explicar-vos, alguna cosa relacionada amb la lectura i la cultura. Compartir algunes reflexions, algunes observacions sobre el món on vivim des de la perspectiva de la lectura i de la cultura, o si voleu dir-ho d'una altra manera, sobre el lloc que ocupa o que no ocupa la cultura i la lectura en el món d'avui. He estructurat aquesta... A veure si sé fent això... La tecnologia representa que ens ha de fer les coses fàcils, però de vegades... A veure... Ho farem així, és gairebé digital, això. Sí, he estructurat la intervenció en 10 punts. Intentaré que siguin breus, no us espanteu. 10 punts que ens permetran recórrer des d'una mínima aproximació a l'experiència de la lectura fins a algunes preguntes sobre el món d'avui. Comencem parlant d'això de la lectura. Jo podria ara fer-vos algunes preguntes. Sou molts i, per tant, serà incòmode que me les contesteu. Per tant, no us demano que me les contesteu, però, si voleu, poso dir, us els podeu fer. No? Per exemple, jo podria preguntar-vos quin és l'últim llibre que heu llegit i, a partir d'aquí, comentar com ha anat aquesta experiència de la lectura. I quan agaféssim una mica més de confiança, probablement jo us preguntaria com llegiu. I després probablement acabaria preguntant-vos, però sabeu llegir? I llavors hauria aconseguit que comencéssiu a agafar-me mania. Perquè, esclar, aquesta és una pregunta molt impertinent. I, home, només faltaria, esclar que sabem llegir. De fet, m'imagino que la majoria dels que sou aquí sou lectors. O dieu que sou lectors, perquè en el món, encara en el món d'avui, en el nostre món, en el món que es belluga al voltant d'una aula com aquesta, la lectura sembla que sigui un imperatiu social. Llegir està bé, llegir és gairebé una obligació, es dona per descomptat que llegim, d'acord? No cal que em contesteu les preguntes, de debò, perquè podria molt bé ser que alguns de vosaltres no fos lector i no passa res, no cal fer-ho veure, si un no ho és, no ho és. Altra cosa és preguntar-se si un no ho és, per què no ho és, potser és perquè no he tingut l'oportunitat d'aprendre a llegir, perquè he tingut males experiències de lectura, perquè, no ho sé, té problemes fisiològics, potser té problemes de visió. I, per tant, per una raó o per una altra, no ha acabat descobrint la pràctica, el plaer de la lectura. Però no, què és el que, per què plantejava això? Perquè el que m'interessa és posar l'accent en aquesta qüestió. Llegir avui, encara, recalco l'adverbi, perquè no sé quant de temps durarà això, encara llegir és un imperatiu, un suposat imperatiu social, és una obligació. I això arriba a l'extrem que a l'escola, per exemple, o a través dels mitjans de comunicació, molt sovint el mestre o el periodista dona per descomptat que qui té al davant és lector, o, especialment a l'escola, obliga els qui té al davant, els alumnes, a llegir. Però veieu quina paradoxa. Molt sovint aquell mestre o aquell periodista no és lector. No li agrada llegir. No troba plaer l'experiència de la lectura. I aleshores resulta que està intentant fer creure a aquells qui té al davant, aquells que el llegeixen, aquells que l'escolten per aprendre, els seus alumnes, fer-los creure que llegir és important. Però els alumnes són molt llestos. I els lectors, els que segueixen els periodistes també, i ho veuen de seguida si un els aixeca la camisa. I quan tu dius, és que llegir és molt important, però ets incapaç de, en allò que dius, en allò que expliques, en la teva experiència docent o com a periodista, en la teva simple manera de ser al lloc, de mostrar els teus referents com a lector, el qui t'escolta se n'adona que simplement no en tens, que simplement no n'hi ha, perquè estàs defensant la lectura per obligació, no des de l'experiència. I aquest és un dels problemes grossos que tenim a la nostra societat d'avui, que ens creiem aquests imperatius sense qüestionar-nos-els. Si un no és lector, potser és bo que ho digui, jo no sóc lector, i em sap molt greu, però no ho he aconseguit. Bé, no passa res més, es poden fer moltes més coses a la vida, a part de llegir. Perquè aquest imperatiu, per reforçar-se, ha anat generant tota una sèrie de, com ho diries això? Tota una sèrie de mistificació. No, hem de llegir perquè llegint ens fem pai mare de Déu. Bé, a més a més esteu a les fosques, això és... Vaig fent, No ho dic, ho dic al qui m'ha dit darrere. Quan passi alguna cosa t'ajudaré. I ha passat. Vaig fent, ja tornarà a aparèixer això. com us deia, molt sovint per justificar aquesta obligació, no, és que has de llegir, perquè llegir és bo, llegir ens fa millors, llegir ens fa més grans, llegir ens fa més, aneu a saber què. I en realitat no és tan segur que llegir ens faci per força ni més savis, ni més... necessita temps, ni més bons, ni més millors. Tot depèn de com es llegeixi, tot depèn de què es llegeixi, tot depèn d'altres variables. La lectura és un camí que ens pot permetre enriquir la nostra experiència. Però aquest enriquiment no és automàtic, no és mecànic, no és accidental. Ens hem convençut que la lectura és un bé en si, i això té una explicació. No és que aquesta mistificació sigui, no sé, una conxorxa dels mestres i dels periodistes i dels polítics, tot és culpa dels polítics, veiem el món d'avui. No, això és perquè el cor de la nostra civilització, utilitzo una paraula forta, civilització, el cor de la nostra civilització hi ha el llibre, hi ha la lectura. Encara que avui ens sembli que no, encara al cor de la nostra civilització hi ha la lectura. Molt bé, moltes gràcies. Per això he posat per il·lustrar aquesta part de l'exposició aquest homenatge al llibre, que és una escultura d'un poema objecte de Joan Brossa, que en realitat és un saltamartí, aquella joguina que sabeu que es posa sempre a dreta i que en comptes de tenir un ninot té un llibre al centre. I Joan Brossa que intentava dir-nos en aquest poema? Que el llibre, i per tant la lectura, és a dir, el camí que ens porta a accedir al contingut del llibre, és molt semblant, es pot comparar amb aquesta joguina. Si nosaltres som un saltamartí, la vida ens va clavant ventallots i ens tomba. Però si resulta que ens construïm sobre la lectura, és més fàcil que a cada ventallot, d'una manera gairebé reflexa, ens tornem a posar drets. Aquesta és la idea que hi ha darrere d'aquest poema objecte de Joan Brossa. És molt bonica aquesta idea. I jo hi crec profundament en aquesta idea. D'acord? Per tant, no, la lectura i tant que ens ajuda. Però ens ajuda si treballem. Ens ajuda si ens ho creiem. Ens ajuda si la practiquem. Us deia, la lectura és la columna que vertebra la nostra formació individual a l'escola, la nostra memòria col·lectiva. La nostra memòria col·lectiva està construïda en part sobre les lectures que compartim, després hi tornarem d'una altra manera sobre això. I per tant, tant individualment com col·lectivament, la lectura, la cultura, que és fruit de moltes lectures, són la columna vertebral de la nostra civilització. Jo crec que és per això que hem acabat convertint la lectura, que l'escola ha acabat convertint la lectura, que el periodisme ha acabat convertint la lectura en un tòtem de la nostra realitat que ningú gosa qüestionar, tot i que cada vegada més, o molts, s'escaquegin tant com poden de practicar-la. Bé, he vinculat lectura amb cultura i potser estaria bé que ens preguntéssim què és la cultura. I jo crec que una manera d'explicar què és la cultura és constatar que, això que us deia, la vida ens clava ventallots, com en aquest saltamartí, i aquests ventallots els anem entomant com bonament podem. I a mesura que anem passant per la vida i que anem entomant ventallots, ens aprenem a aixecar-nos. Ens aprenem a aixecar-nos i cada vegada que ens aixequem, aquell ventallot ens deixa un senyal i aquest senyal ens dona, com, per dir-ho així, memòria del que ens ha passat. d'acord? La cicatriu del que ens ha passat. Els ventallots no tots són negatius. Ho presentava d'una manera una mica tràgica jo ara això, ja ho sé que la vida és complicada, però fins i tot pot semblar una broma de mal gust, però és molt més que això. La vida és feta de molts moments i cadascun d'aquests moments ens deixa una empremta, de vegades una cicatriu. Ens deixen empremta, què sé jo, els paisatges que veiem, ens deixen empremta les abraçades que ens fem, ens deixen empremta les pel·lícules que veiem o els llibres que llegim, d'acord? Totes aquestes empremtes van convertint-se en una saó, en un coixí que ens acompanya. La cultura és aquest coixí. La cultura no és res més que aquest coixí que cadascú forma a partir del pòsit de totes aquestes experiències que té, una part de les quals són experiències culturals, una part de les quals són les experiències de lectura. D'acord? Per què ho explico així? Perquè de vegades produeix el malentès de pensar que la cultura és cosa només de persones molt sàvies. Molt sàvies en aquell sentit que volem dir, estudiat molt. S'ha fet un fart d'estudiar. Home, ja està bé estudiar, Però la cultura, en el sentit en què jo estic intentant explicar-la ara, no és filla de l'estudi. És filla de l'experiència vital. I d'aquesta experiència vital en formen part també les experiències culturals. Bé, no, havia posat aquí per il·lustrar una mica això que deia dels ventallots, aquell poema del Jaime Gil de Viedma que diu «No volveré a ser joven», que no sé si alguns de vosaltres us ha acompanyat en algun moment. És aquell que diu que la vida en serio lo empieza a comprender más tarde. És a dir, quan la cosa ja va de cap a caiguda, quan ja és veure que això de la vida és un comptador contrarrellotge, llavors te n'adones que sí, que això de la vida realment era seriós. Però mentre ets jove, escolta'm. És molt interessant llegir aquest poema amb joves, jo ho he fet molts anys amb estudiants, amb els meus estudiants de la universitat, estudiants de primer curs, i no l'entenen. No l'entenen perquè encara no han passat un llindar que cadascú sap en quin moment el travessa. Hi ha nanos molt joves que ja han viscut, han rebut prou ventallots com per poder-ho entendre, però en general no ho entenen perquè per ells la vida no va en sèrio, en aquest sentit que diu el Jaime Gil de Viedma. És a dir, la vida no té final. És quan comences a veure l'horitzó que aleshores te n'adones. Bé. Doncs aquest coixí que ens acompanya, com us deia, és la cultura. I aquest coixí és tant si volem com si no volem. Tothom té una cultura, tant si ho vol com si no ho vol. Tothom. Ara, no sé si totes les cultures tenen, ara anem a dir el mateix valor, i això no m'agrada dir-ho així, tenen la mateixa densitat. Utilitzem aquesta expressió. No sé si tots els coixins tenen la mateixa densitat. Potser hi ha coixins molt lleugers. I en canvi hi ha altres coixins que són més espessos, més flonjos, més... I això de què depèn? I algú dirà, depèn de si has estudiat molt. Bé, és una variable. De si la vida t'ha sotmès a no sé quines experiències. És una altra variable. Però jo crec que bàsicament depèn d'una altra qüestió, que és la voluntat. Perquè la cultura, entesa en aquest sentit individual, és un procés, és un coixí que construïm si tenim la voluntat de cultivar-nos. L'etimologia de la paraula cultura, tots la sabeu, cultura, agricultura, no és perquè sigui aquesta proximitat. Cultura, cultiu. Cultivem la terra, i la cultura què és? El fruit que dona la terra. Bé, fer l'analogia, d'acord? Per tant, parlem, diem, aquesta persona, o abans es deia, aquesta és una persona molt cultivada. Què vol dir això? Que hi hem passat molts rasclets per sobre? No. que té molta experiència cultural, que és una persona que s'ha fet culta, que s'ha cultivat, d'acord? Bé, la cultura és un procés individual que depèn en bona part de la voluntat. Quan dic que depèn de la voluntat, a mi m'agrada molt recordar, no puc evitar-ho, quan parlo d'aquestes coses sempre em ve a la memòria el meu avi. El meu avi era pràcticament analfabet. Ja sé que aquesta setmana parlar d'avis analfabets és perillós, però permeteu-me. El meu avi era pràcticament analfabet. Ell va venir molt jove a Barcelona, d'un poble de la part aragonesa de Castelló de la Plana, i ell era pastor. Però jo el recordo, ja gran, va tenir el meu pare, que ja tenia 40 anys, jo recordo el meu avi, diguem, una persona amb 80 anys, va morir amb 89. Ell tenia veritable afany de superació. Ell, per exemple, recordo que els meus avis eren porters. La meva àvia era portera d'una finca del barri de Gràcia, del carrer Jesús. La meva àvia recollia els diaris dels veïns i no els llençava, els deixava a casa. I això feia que quan jo hi anava trobés TVOs i els pogués llegir, i el meu avi agafava aquests diaris i se'ls llegia de dalt a baix. El meu avi sempre va parlar castellà. Però, des de l'any 76 que va sortir el diari Avui, cada dia es llegia el diari Avui, de dalt a baix. Perquè tenia aquest afany, aquesta voluntat de cultivar-se. Tenia pocs llibres, però en tenia. I els tenia, a més, protegits, desgastats de tant fer-los servir, a més, segurament també devien ser llibres de veïns. No crec que se'ls comprés. Els protegia amb unes tapes de paper d'embalar o de paper de diari i els feia, els relligava amb cordill. No eren bonics, era una cosa molt de drapar aire, com si diguéssim. Però era la manera de protegir aquell bé, de garantir que no es fes mal bé. Bé, doncs jo quan penso en aquest procés de cultiu, recordo sempre el meu avi, que no va ser una persona culta, perquè no va tenir l'oportunitat de formar-se, però va ser una persona amb afany de cultivar-se, sempre. Ell tenia un coixí molt dens, encara que en el seu coixí no hi hagués els grans referents culturals que els que hem tingut la sort de poder estudiar o de poder llegir compartim, d'acord? És en aquest sentit que parlo de la cultura. Aquesta voluntat la veig expressada en aquest haiku de Salvador Espriu, que em sembla que ens ajuda a entendre quin és el repte. És una paradoxa. Diu, quin preu? La vida. Si volies pagar-lo, la salvaries. És a dir, quina és la proposta, quin és el repte? No resignar-se a ser el que un és i intentar créixer. Això és cultivar-se. Intentar créixer com? Escoltant, mirant, no només veient, mirant, aprenent, llegint per aprendre. Llegint el que sigui per aprendre. És a dir, lliurant la teva vida per aconseguir guanyar la teva vida. És la paradoxa que Espriu planteja i que em sembla que no desentona per explicar això que us intento explicar. La cultura, doncs, respon a la voluntat de construir-se. D'acord? És culte qui vol ser culte. Llavors podrem valorar fins a quin punt ho és. No, corregeixo l'afirmació. El que és important no és ser culte, és tenir la voluntat de ser culte. Ara m'agrada més. Voler ser culte, cultivar-se, estar disposat a esforçar-se, a cultivar-se per sortir del racó, en el cas del meu avi, del racó on la història, la geografia, l'economia i moltes altres misèries l'havien deixat. I ho va aconseguir. Vaja, crec que ho va aconseguir. meu pare va poder fer uns estudis tècnics i guanyar-se una posició social que li va permetre donar als seus fills, donar-me a mi, una bona educació, i jo avui estic aquí davant vostra. I això és en bona part gràcies a l'esforç que va fer el meu avi. Això és cultivar-se. Això és construir la cultura, construir-se culturalment. Bé, però la cultura té una altra dimensió. Ai, ai, va, fes-me cas. La cultura té una altra dimensió que no és individual, que és col·lectiva. És a dir, quan parlem de la cultura, parlem d'aquest coixí que cadascú porta, que tothom porta, també la gent més, poseu-li l'adjectiu que vulgueu, el més despectiu que us acudi, tenen la seva cultura, el seu coixí. D'acord? Ara, aquesta cultura serà valuosa, ens ajudarà a créixer i a sortir d'aquell forat que dèiem abans, com més capacitat tinguem de treballar, com més voluntat tinguem de treballar per fer créixer el coixí, com més capacitat tinguem d'aprofitar la feina que fem per fer créixer el coixí. Però a més de tenir aquesta dimensió individual, resulta que la cultura té una dimensió col·lectiva. Quan ens trobem un grup de gent, ara mateix nosaltres, i comencéssim a parlar, sé quines són les lectures que t'han marcat més, quines pel·lícules recordes, quin pintor... Començaríem a descobrir que hi ha alguns referents que els compartim. Ens adonaríem que aquesta experiència, aquest coixí, no és només nostre, sinó que una part d'aquest coixí, que aquest coixí no... Deixeu-me jugar amb els possessius. Que aquest coixí no és només meu, o no és només teu, sinó que una part d'aquest coixí és nostra. El compartim. I per això la cultura és tan important. Perquè no només ens ajuda a mantenir-nos drets com aquest saltamartí d'en Joan Brossa, sinó que a més ens ajuda a construir un nosaltres. I això els catalans ho sabem molt bé. Però seria bo que no ho oblidéssim. Perquè som un nosaltres, que és diferent del nosaltres dels pobles del nostre voltant. I és aquest nosaltres el que ens permet sentir-nos comunitat, sentir-nos poble. I ningú té dret a fer-nos-hi renunciar. I crec que ens equivocaríem si penséssim que renunciant-hi hi guanyarem res. Aquesta dimensió col·lectiva, de fet, és el gran projecte de la cultura, és el gran projecte de la modernitat. Què vull dir amb això? Al marge, paral·lelament, al procés individual que pugui fer cadascú, hi ha un moment que, almenys a Occident, les societats, la civilització, prenen consciència que la manera de progressar, aquesta paraula és important i perillosa, la manera de progressar és compartint uns mínims de formació, és compartint una educació. I aleshores neix, estem parlant de la Il·lustració, segle XVII, neix el projecte de l'alfabetització universal, de l'escola per tothom. I això és una realitat que es va imposant de mica en mica, sobretot a partir del segle XVIII, d'una manera més general al segle XIX. A casa nostra em sembla que tots en tenim memòria d'aquest procés d'alfabetització universal, d'incorporació a l'escola. Els pares de la majoria dels que sou aquí, potser alguns dels pares, els avis, no van anar a escola, no en van tenir l'oportunitat. La majoria dels que sou aquí probablement ja hi vau anar. Potser algú que és aquí encara no va tenir l'oportunitat d'anar-hi. Perquè hi ha accidents, no? En el nostre cas hi va haver una guerra civil, comença a fer anys, però encara hi ha qui en té memòria viscuda, que va fer que l'educació s'interrompés per molta gent. D'acord? Bé, hi ha aquest projecte de la Il·lustració que converteix la cultura en un bé comú, a través de l'educació. D'acord? Què havia posat jo aquí? Ah, sí. que parlo de la il·lustració i del romanticisme, pensat que podia estar bé citar Goethe, citar el Faust de Goethe. Hi ha un moment que el Faust es diu a ell mateix, diu, veuràs com més t'internes enllà del teu vivent, enllà d'allò viu que t'envolta, que el goig i el dol van compartits i l'home no troba mai consol. Sabeu que el Faust és un vell que, quan es veu a les portes del final, pacta amb Mefistòfil, pacta amb el diable, per allargar la vida. I allargar la vida fins quan? No fins a l'infinit, que això seria un càstig. Pregunteu-li a Prometeu. No, allargar la vida fins que hagi tingut el goig, el gaudi, per utilitzar el terme que apareix aquí, el goig de viure un moment de plenitud. D'acord? Aquest és l'acord. El Faust li diu a Mefistòfil, quan jo digui, oh, quin bell moment, vida, atura't, perquè ja ho he viscut tot, voldrà dir que te'n pots endur. D'acord? És en aquest context que el Faust es fa aquesta reflexió. Com més vius, com més experiència tens, com més coneixes això, la vida, la humanitat que viu, més te n'adones que dolor i plaer són dues cares d'una mateixa moneda, que no es poden separar. I no només això, sinó que l'home no troba mai consol, que no en tenim mai prou, que mai arriba aquest moment de dir sí, ja he viscut el moment de plenitud i per tant me'n puc anar en pau, que és el capdavall, el pacte que ha fet amb el... ho dic ara per si algú quedarà neguitós, la història acaba bé. Té un moment de plenitud, hi ha coses molt dures en la història del Faust amb Margarida, per exemple, avui això seria un cas de pederàstia, hi ha coses molt grosses, però la història acaba bé. El Faust acaba dient això, ostres, he viscut el moment de plenitud, te'n pots endur. I aleshores Mefistòfil es frega les mans i es troba que dos anys els apareixen, agafen el Faust per les aixelles i se'l porten al cel. És un moment deliciós. Per què? Perquè Déu que tot ho veu, diu, aquest afany d'eternitat que tenia el Faust no era un afany egoista, era un afany de coneixement. Ell volia viure per saber, volia viure més per saber, volia tenir més, viure més temps i tenir més experiències per poder saber. I com que el desig era noble, no deixo que se l'emporti Mefistòfil. Me'l quedo, el porto a la meva dreta, al cel. Per això dic que acaba bé la història. Bé, doncs aquest és el projecte de la modernitat. Aquest neguit, aquest inconformisme, aquest malestar que sembla inherent a l'ésser humà, sobretot a l'ésser humà occidental, transformar-lo en afany de saber, transformar-lo en afany de progrés, transformar-lo en una oportunitat. I aquest és el projecte de la modernitat. Aquest és el projecte que és fill d'aquest concepte de l'educació universal que ve de la il·lustració. D'acord? És d'aquí que neix l'escola que hem conegut nosaltres, l'escolarització obligatòria, l'alfabetització universal. I em sembla que ningú pot posar en dubte que l'escolarització obligatòria i l'alfabetització universal han estat grans beneficis per la nostra societat, per les nostres societats. El que passa que han estat grans beneficis que també han tingut algun efecte secundari. Ara de seguida hi anirem. Però abans, deixeu, jo crec que abans ho he apuntat, i potser valdria la pena fer un moment aquesta puntualització. La lectura, la cultura, ens fa millors. Aquest tòpic, aquesta idea, què fem? Ens la creiem o la qüestionem? A veure, fem-nos aquesta pregunta en aquest context. A través de l'educació, a través de la lectura i de aquesta lectura sistematitzada que d'alguna manera és l'educació, passeu-me les simplificacions per abreujar, la lectura i l'ensenyament ens fan més cultes, d'acord? La cultura ens fa més nobles d'esperit, d'acord? La noblesa ens ajuda a actuar des de la racionalitat, és a dir, a favor del bé comú. I per tant, gràcies a l'educació universal, el progrés i la pau social estan assegurats pels segles dels segles. Això ha anat així? Oi que no? Què ha fallat aquí? Què ha fallat exactament? Ara sí que ho explico, ja sé que és lleig, però passa res. Molt bé. La qüestió, com us deia abans, és que l'educació, la cultura no ens fan millors, no ens fan més bons, no ens fan més considerats, no ens fan més feliços, però el que ens fan és més. Si som dolents, ens ajuden a ser més dolents. Si som perversos, ens ajuden a ser més refinadament perversos. Enteneu per on vaig? Saber més, tenir més referents, no comporta ser millor, fer el bé, voler fer el bé. No, simplement et dona més eines per fer allò que vulguis fer, que potser és el mal. Hi ha gent que li agrada fer mal. O obtenir benefici propi, que segurament és una manera de fer mal. Obtenir només benefici propi, sense preocupar-se de què malmet aquest benefici propi. Per tant, l'educació no és sinònim de millora social. De vegades, més aviat el contrari. I aquesta imatge és una representació del Marquès de Sade. És una representació del Marquès de Sade feta per en Joan Fontcoberta a partir d'una recreació de, no sé si era de Man Ray, és tot una elaboració cultural de la figura del Marquès de Sade, que jo crec que és un bon exemple del que estem dient. El Marquès de Sade probablement ha estat una de les persones més cultes del seu moment, del seu moment i de molts altres moments. Però tots sabem qui va ser el Marquès de Sade. Què li agradava? On obtenia plaer? Fent què? D'acord? Per tant, és un exemple d'aquesta refinada perversió. Del refinament de la perversió que d'alguna manera permet també la cultura. Molt bé. Per tant, veiem que de l'educació universal, de la lectura, va, belluga't, no se'n desprèn necessàriament una millora individual ni una millora social. De fet, l'educació universal i l'alfabetització obligatòria tenen alguns efectes col·laterals que jo crec que ara els estem començant a percebre amb tot el seu dramatisme. Amb algun altre factor que hi concorre que de seguida analitzarem. Que quedi clar, ho he dit abans i ho torno a dir, L'escolarització obligatòria i l'alfabetització universal són grans conquestes de la humanitat. I les hem d'aplaudir. I hem de considerar que són irrenunciables. Però al costat d'això hem de ser crítics. I hem de constatar que en el moment que l'alfabetització és universal, això vol dir que arriba a tothom, allò que és obligatori universal arriba a tothom, arriba a tot arreu i arriba per força. I aleshores descobrim que no tothom en treu el mateix profit. No tothom en treu el mateix profit. Hi ha una qüestió que hi és, podem donar-hi el nom que vulguem. I jo crec que ho hem de reconèixer amb el màxim respecte. No tothom té les mateixes capacitats. I per tant, aquell que es pren un got de llet ple fins dalt pot ser que li faci molt profit, i en canvi el del costat, prenent-se'n només un ditet o dos ditets, resulta que com que no té ben desenvolupat aquell enzim que ens permet pair la llet, mareja, ho treu tot i té un problema. I poso aquest exemple perquè es vegi clar de què parlo. D'acord? És a dir, no tots som iguals. No tots som iguals vol dir que tenim capacitats diverses, també a l'hora d'aprendre. I això no vol dir que l'educació no hagi de ser universal. Vol dir que aquesta educació universal, pel fet de ser universal, pel fet de ser obligatòria, pel fet de pretendre, afortunadament, arribar a tothom i d'haver d'arribar per força, per poder arribar a tothom ha d'anar rebaixant el nivell. Perquè si donem gots plens de llet a tothom, tindrem molts drames a l'aula. I per tant hem d'anar reduint la dosi de llet fins que trobem aquell mínim que tothom accepta. És un drama. Però ens sembla que sigui inevitable. I a més, què passa? Com que tothom rep l'educació, cada vegada es va estenent més la idea en cadascú que allò que ell sap val tant com el que saben els altres. Que el que sabem, cadascú, val el mateix que el que saben els altres. Això és la porta oberta, això que en diem el relativisme cultural. I això simplement no és veritat. No és veritat. D'acord? Ho direm un altre exemple. Totes les opinions valen igual? No. Hi ha opinions ben construïdes i opinions mal construïdes. Hi ha opinions ben fonamentades i opinions mal fonamentades. Hi ha opinions que parteixen d'una observació de fets que són compresos i a partir de l'observació i la comprensió d'aquests fets un pot arribar a unes determinades conclusions. I en canvi hi ha opinions que es construeixen sobre una mala interpretació dels fets, una mala comprensió dels fets. Mala comprensió dels fets que pot venir, per exemple, no ho sé, en comptes de viure aquests fets en directe, de veure'ls en directe, els has vist a través d'un mirall. Si els has vist a través d'un mirall, potser t'han arribat deformats aquells fets. I per tant, ostres, aquella opinió que estàs construint té una desviació. Per tant, el relativisme cultural és un dels problemes d'aquesta estandardització, d'aquesta universalització de l'educació. D'acord? No sabia com il·lustrar-ho i se m'ha acudit il·lustrar-ho amb aquest quadre de Magritte, que és molt inquietant. Magritte té aquestes figures, però que em sembla que pot ajudar a donar la idea. És a dir, Magritte què pinta? Una de les lectures possibles d'aquests quadres. La despersonalització. Una mena d'anonimat. Es pot llegir d'altres maneres, Però tenim sempre figures humanes sense rostre o d'esquena o buidades. Per tant, això què és? És una anonimització, és una desaparició del jo. El relativisme d'alguna manera és això. Si tot s'hi val de la mateixa manera, potser el que vol dir és que res no té valor. D'acord? I si res no té valor, som a les portes, ja arribem ara mateix, Som a les portes de la banalització de tot plegat. Tant se val dir blanc com negre. Tant se val ser bo com dolent. Tant se val ser egoista com ser egoista. Perquè res no té valor. Tot té el mateix. Fixeu-vos quina paradoxa. L'educació que pretenia, i en bona part aconseguit, ajudar cada subjecte, cada persona, cada ciutadà a tenir una formació que li permetés ser autònom, ser crític, tenir el seu propi projecte vital, ha acabat generant una mirada acrítica sobre la realitat a base de construir subjectes que estan instal·lats en el conformisme de ser allò que són. En comptes d'estimular, d'una manera global, és una generalització abusiva això, en comptes d'estimular aquell afany de cultivar-se, l'efecte d'aquesta universalització sembla que hagi estat que ha fomentat la idea, la motxilla que jo porto, el coixí que jo tinc, és tan bo com el de qualsevol altre. I per tant, ja m'està bé. A veure, si poso un exemple que permeti que s'entengui el que estic dient, perquè és bastant concret. El Chiquito de la Calzada, us en recordeu vosaltres? Això ens funcionarà. Si jo m'he format amb el Chiquito de la Calzada, d'acord? Si és el que em fa gràcia, si és el que... I si a més l'imito, ara per què em vens tu amb aquest Shakespeare, amb aquest cadàver del Shakespeare que no conec i de fet no em diu res? Sé que és una mica forçat això, una mica exagerat fins i tot, eh? Però és que veiem coses molt exagerades, eh? S'entén, no? Molt bé. Això és el relativisme. No em diguis amb Shakespeare que ja tinc Chiquito de la Calzada. És una manera molt exagerada de descriure-ho, eh? I això és una tragèdia. Una tragèdia social. Voleu que recordem qui guanyava les eleccions als Estats Units? No. Estem parlant d'això. Estem parlant exactament d'això. Bé, en el món que vivim, resulta que la relació amb la cultura, en comptes de respondre a aquesta voluntat de cultivar-se, cada vegada més respon a la mecànica del consum. D'acord? Això no és culpa de la universalització de l'educació, eh? Això és culpa de la hegemonia del model capitalista. Ara tampoc he de venir aquí a fer una crida a la revolució comunista, eh? No es tracta d'això. Però això ens condiciona, condiciona el món on vivim.
S'ha imposat una... Hola? Sí? Bé, abans ha fallat allò, ara falla això.
No parli.
Sí,
feina. Sí, feina.
Hi ha un número de...
S'acaba la boca de mar.
De vegades falla la pila.
La pila. Ara la pila. Sí.
Hola, hola. Sí?
Sí.
Bé. No cal que falli res més, eh? Però, següent, si el següent pas és que jo tingui un síncope, no m'agradaria. Espero que no... Ni cap de vosaltres, eh? No fem aquesta mena de bromes. Molt bé. On era? Sí. L'escolarització obligatòria ha universalitzat la possibilitat d'accedir a la cultura. D'acord? Aquest és un dels beneficis de l'escolarització obligatòria. Avui cultivar-se ja no és una experiència o una possibilitat a l'abast d'uns privilegiats, com antigament durant l'edat mitjana els monjos o fins pràcticament l'inici de l'educació moderna, els aristòcrates, no? Avui cultivar-se és a l'abast de tothom, sense excepció, perquè tothom sense excepció, pràcticament tothom sense excepció, la realitat sempre és... ja ha estat escolaritzat, ha estat alfabetitzat i, per tant, té els mecanismes, té els instruments per accedir a la cultura, per cultivar-se. En teoria, això hauria de fer que tinguem un mínim comú denominador cultural compartit que permeti que la cultura general sigui més alta que no era. Però no, i no sé què passa, que sembla que sigui al revés. I ho dic des de l'experiència docent, eh? És a dir, a l'aula, amb els nois de 18 anys, hi ha coses que abans, això de l'abans, a vegades també és difícil de concretar què vol dir, eh? Però sí, jo fa 30 anys que faig classes a Blanquerna. Fa 30 anys els estudiants podien llegir uns llibres que avui ja no poden llegir. Per tant, alguna cosa ha canviat. Eh? Bé. El que dèiem, aquesta possibilitat d'accedir tots a cultivar-nos ha acabat tenint un efecte rebot, que és que el coixí que cadascú porta sembla que sigui igualment vàlid. D'acord? I els mitjans de comunicació han anat donant carta de naturalesa a molts d'aquests coixins. Això del Chiquito de la Calzada que dèiem, o aquell, ara parlem de coses d'aquestes casposes de la cultura espanyola, el Torrente, o aquell fenomen de fa uns anys que també deveu recordar del nen de Castefa, em sembla que en deien. Això eren mostres, gairebé diríem, no de contracultura, sinó de contramodels culturals. Allò que era evident que havíem de superar. Però la paradoxa és que es va convertir en model, el Torrente, el nen de Castefa, el Chiquito de la Calzada, de molta gent que s'hi reconeixia. En comptes de ser una paròdia que ens permetia allunyar-nos d'aquella paròdia, no, hem d'anar més enllà, hi havia qui en aquella paròdia s'hi reconeixia i per tant reforçava la seva pròpia, diguem-ne, identitat cultural. La televisió, el cinema i molts altres mecanismes de transmissió cultural han convertit aquestes icones i moltes icones com aquestes en objectes de consum. I molts ciutadans com nosaltres, o com els nostres fills, o com els nostres veïns, han confós aquell afany antic de cultivar-se amb el consum d'aquests productes o subproductes culturals. D'acord? I així arribem al punt on som ara. I és que aquesta suma de paradoxes, de processos i contraprocessos, de processos positius, l'educació obligatòria, l'alfabetització universal, i alguns efectes rebot, imprevistos, o que no hem sabut entre tots evitar, la relativització del valor del coixí de cadascú, ha coincidit amb una veritable revolució. Aquí sí que hi ha hagut una revolució, que és la revolució tecnològica. I la revolució tecnològica què comporta? Comporta que estem tot el dia darrere una pantalla connectats a una xarxa. I quan dic tot el dia, vull dir tot el dia. No contesteu tampoc, eh? Però fins i tot vosaltres, que ja hauríeu d'estar curats d'espans per raons biogràfiques. Quants metres sou capaços de fer caminant per aquí els carrers d'Arenys sense vigilar, sense comprovar si us ha entrat un WhatsApp o alguna piulada de Twitter o alguna altra coseta d'aquestes que és tan urgent que no podeu esperar-vos a seure en algun lloc per mirar-vos-la. No contesteu. No cal. Perquè tots ho fem. Tots ho fem. Quin és el gran efecte de les xarxes més enllà de posar en risc la nostra vida perquè travessem els carrers mirant la pantalla en comptes de mirar el carrer? Quin és el gran efecte? Que el nostre jo s'ha convertit en el centre al voltant del qual gira tot. Amb una intensitat, d'una manera que mai abans no havia passat. El romanticisme ja és una mica això. El romanticisme posa el jo al centre, d'acord? El que és important és què em passa a mi, la resta de coses giren al meu voltant. Una versió molt simplificada del romanticisme, perquè aquest jo resulta que el que li passa al voltant és que les forces de la natura el superen. Recordeu els quadres de Friedrich. El que hi ha al voltant el supera. I per tant és un jo en lluita amb un entorn hostil i no, el romanticisme. Però de mica en mica aquest jo ha anat agafant protagonisme, cada vegada és més al centre, i al final sembla que tot gira al nostre voltant. Perdó, tot gira al voltant de cadascú. Perquè aquí no hi ha un nosaltres, hi ha només un jo. D'acord? Bé, per il·lustrar això del consum cultural, se m'havia acudit posar a veure. La imatge del bonus cultura, però m'estalvio ara comentar-lo perquè hem d'anar ja cap al final. Però això és un exemple de l'intent que la cultura tingui importància i tingui valor pels joves, per exemple. Regalar-los 40 euros de cultura. I sabeu en què s'ho gasten? Anant a ballar. Perquè per tal que se'ls puguin gastar han incorporat les entrades a les discoteques dintre de la cultura. Que no discuteixo que sigui una forma de cultura, eh? Bé, sí, ho discutiria. Ja està, deixem-ho ara així. Molt bé, què comporta aquesta revolució tecnològica, aquesta arribada de les xarxes, de la connexió permanent a una pantalla? Una de les conseqüències que sembla que està tenint és que renuncia a la intimitat, que renunciem a la intimitat, que moltes persones, sabent-ho o no, volent-ho o no, sent-ne conscients o no, renuncien a la intimitat. Aquí el que he fet és posar-hi com a il·lustració un poema d'en Gabriel Ferrater preciós, però perquè, fixeu-vos com acaba, diu, diré el que em fuig, no diré res de mi. És exactament el contrari d'aquest procés d'exaltació de l'ego. El poeta diu, no parlaré mai de mi, parlaré del que passa al meu voltant. Això és mentida. El poeta sempre parla d'ell. Aquesta és una poètica de Gabriel Ferrater. En aquest poema, Gabriel Ferrater, d'una manera molt bonica, molt interessant, diu, de què parla en els seus poemes, de què parlarà. I aparentment, ell fa l'esforç de no ser-hi mai en els poemes. I per això acaba dient, no diré res de mi. Però en realitat sempre parla d'ell. El poeta, l'escriptor, sempre parla d'ell mateix. Però no en parla directament. Parla del que li passa. Parla del que veu. D'acord? Bé, això és exactament el contrari, aquesta mirada del jo, de la renúncia a la intimitat que vivim avui a través de les xarxes. Què s'imposa en el món d'avui? Quin és el valor, el paràmetre que dona valor a les coses? L'èxit. El clic. La quantitat de likes i de clics que es fa sobre els enllaços o sobre... D'acord? I què passa? Que com més salsa hi ha, més clics hi ha. I aleshores, avui sembla que els models siguin, com en diuen, els influencers. I els influencers què fan? Que si m'he comprat aquestes sabates, que si he anat a prendre un smoothie a no sé on, que si... Diuen coses molt estranyes, a tots. Però, noi, són coses que marquen tendència. I darrere d'aquestes experiències que hi ha, la majoria de les vegades, molts diners. És a dir, com que aquest influencer ha aconseguit tenir molta gent que el segueix, hi ha una marca que li diu, escolta, parla d'això, i... Bé, i aquests seguidors com els ha aconseguit? Doncs posant-se davant de la càmera, a través de la cultura del selfie. Tampoc us preguntaré quants selfies us feu. Però som aquí. Avui sembla que el que sigui més normal és fer-se selfies. De debò, quan tu vas a Venècia, el més important és fer-te una foto, que es vegi que estàs damunt del pont de Rialto. Segur? I penjar-ho a totes les xarxes, enviar-ho per WhatsApp a tots els amics i... No ho sé, potser sí, jo em dec estar fent gran, realment. Molt bé, anem anant cap al final. Tot això on ens porta? Aquesta combinació de el gran progrés que suposa l'educació universal i l'alfabetització obligatòria, amb aquest efecte secundari que és la banalització de la mateixa experiència cultural, amb aquesta distorsió que crea la tecnologia, que ens dona unes possibilitats que el que potencien més aviat és allò menys positiu de tot aquest procés, però pas allò més positiu. Deu estar connectats en qualsevol moment amb tot. Saps? És una mena de conquesta, no ho sé, probablement només comparable, ara exageraré, probablement només comparable a la descoberta del foc. De debò. Estem connectats amb tot, en tot moment. I per què ho fem servir? Per dir al món mundial que estem davant del pont de Rialto. Bé, o de mínim ho estem desaprofitant. Però quin és un altre efecte que té tot això? Que al final s'imposa l'afany de tenir molts seguidors, d'arribar a tot arreu, de ser molt universals, i en realitat el que acabem és sent molt desarrelats. No me n'he pogut estar, Això és una caixa estola. Bé, ara hi torno, amb això de la caixa estola. Aquesta dimensió universal, en el mal sentit, jo en dic la cultura de l'Starbucks o la cultura d'IKEA. Jo estic molt a favor dels mobles d'IKEA, si he dit en perdó dels fabricants de mobles tradicionals, però de l'Starbucks no. Què és? A tot arreu, a qualsevol lloc, pots tenir una experiència que té aparença d'originalitat, de, com se'n diu d'això, de veritat. Vosaltres heu entrat mai a un Starbucks a prendre-vos un cafè o un té? Oi que no té cap gràcia? Ah, potser sóc jo que sóc un maniàtic, però... Ara, bé, això ha arribat ja a la caixa. Fixeu-vos, la caixa ha passat. Redueixo per abreujar-la perquè s'entengui. Vaig a l'exemple, i crec que de l'exemple se'n pot inferir el que vull dir. La caixa ha passat en, no sé, 10 anys o 12 anys de la campanya Parlem.
Parlem.
Parlem, sí.
Parlem.
I vine a fer un cafè.
My Box, My Family, Caixa Store, WeBay.
I vine a fer un cafè.
La caixa avui és una falsa cafeteria, que és un Starbucks dolent, que t'ofereix una botiga, WeBay, on pots comprar no saps bé quines coses. Escolteu, no era una caixa d'estalvis, això?
Sí, no.
Doncs què està passant? Bé, acabo. Ah, pot semblar que ens hem oblidat de parlar de la lectura i de la cultura, però no estem parlant d'això, Estem parlant exactament d'això. Cal fer un gran esforç, tenir molta força de voluntat, tenir molta voluntat per no abandonar la lectura entesa en un sentit, diguem-ne, clàssic. Per no renunciar a cultivar-se. Per no conformar-se a ser culturalment allò que els atzars o les misèries de la geografia, la història, etc., t'han condemnat a ser. I el món que vivim avui no ens dona cap facilitat perquè evitem aquest conformisme. A mi em fa por, explicant tot això, que al final el que us hagi... Ai, tenim... Sí, sí, ja ho veig que tens problemes. Però...
pagaràs.
Ara. Em fa por que amb tot això que us he explicat us hagi quedat aquesta cara.
Més o menys.
Confio que tots reconeixeu el referent. Aquí tenim el Crit de Munch, un dels pintors de referència de l'expressionisme. El que voldria, però, és transmetre la idea que això encara és possible. I això és la dansa, permeteu que en digui la sardana, de Matís. Una de les versions de la dansa o la sardana de Matís. Que no té res a veure. I de què depèn que ens quedem en el Crit o que recuperem, que reconstruïm, que mantenim viva aquesta dansa, aquesta sardana? De si som capaços de no renunciar a la voluntat de cultivar-nos. Cadascú a la mesura de les seves capacitats, però no renunciant a la voluntat de cultivar-nos. Per fer-nos cadascú i tots col·lectivament recuperant aquest nosaltres, que som diferents de molts altres nosaltres, no renunciant a la il·lusió que podem viure un món millor. Això és el que crec que ens permet esperar, malgrat tot, paradoxalment, la lectura, la cultura. Moltes gràcies. Eren contraris. Jo no sé si puc donar consells en aquest sentit, però, per exemple, algunes coses que intento fer jo, que són molt concretes, intento deixar això a una distància prudencial durant períodes llargs d'estona. Jo treballo molt a casa, diguem, en una taula. Intento dedicar cada dia entre una i dues hores a la lectura. Què faig en aquella estona? Amagar això. Sembla poc, però és molt. Després resulta que, no sé, he de preparar una conferència. Què faig? Amago això. Per tenir una hora, dues hores, tres hores... És horrorós fer això, perquè després quan l'agafes, crema. Crema, Però és que si no... És a dir, jo he de ser esclau d'això, d'aquesta connectivitat, d'aquesta hiperconnectivitat. Jo he d'estar permanentment disponible a les necessitats dels altres, que són necessitats probablement relatives. El que passa és que això és horrorós, perquè genera la sensació que així que jo necessito una cosa, algú altre em donarà resposta. I això no té per què ser així. Faig una pregunta a una altra persona i aquella persona me la contestarà quan pugui. M'he d'esperar. Si depèn la vida d'això, doncs potser, no ho sé, he de trucar a urgències. No, és a dir, les emergències que tenim, home, hem de situar-les en la seva magnitud. Segur que necessites que aquella et contesti ara mateix? Segur que necessites estar pendent de si et pregunten alguna cosa que necessiti resposta immediata? No. Per tant, al carrer, doncs a la butxaca, i si convé en silenci. Jo t'he trucat i no m'has sentit. No, perquè estava caminant pel carrer. Home, doncs haver-ho agafat. No, perquè quan vaig pel carrer de girar no m'atropelli. Això s'entén. D'acord? No sé si responc ben bé la pregunta, però és una resposta, si ho vols, molt elemental, molt bàsica, massa concreta, però que crec que dona una idea de què es tracta. Es tracta d'intentar no perdre el nord. Es tracta d'intentar recuperar el sentit comú. Gràcies.
Una altra pregunta. Hola.
Hola.
Gràcies per la seva conferència, que m'ha agradat molt. Potser destacaria que la lectura i la cultura no ens fa ni més bons ni més dolents, ens fa més. Realment, llegir m'ha ajudat a ser més jo.
Exacte.
A posar ordre a les meves idees i a descobrir-me com a persona, el qual ja val la pena. I la pregunta seria, perquè m'és molt difícil quan entro a una llibreria, quins camins seguir per triar un bon llibre. No sé si hi ha alguna idea per saber triar un bon llibre.
Bona pregunta. Si és fàcil de contestar, tampoc. Una frase que tenia escrita i que em sembla que al final m'ho he dit és aquesta. La lectura, la cultura, aquest mes, si ens ajuda en alguna cosa, és ser més nosaltres mateixos. Molt bé. S'entès el que hi ha. Gràcies. A veure, com triem les lectures? Com triem les lectures? Les lectures les triem, primer, perquè hi ha modes. És a dir, ara es parla d'això, ara es parla d'allò, i hi ha alguna cosa de què es parla que em diu, potser que m'ho miri. Aquest és un camí. D'acord? I no té res de dolent aquest camí. La moda, les tendències. D'acord? Després hi ha les recomanacions. Hi ha una parella, un conegut, un veí, un company de feina, algú amb qui parles. És molt sa parlar de les lectures i de les altres experiències culturals amb la gent de l'entorn. No diré que quan pugem en un ascensor del que hàgim de parlar, però per què no? I aleshores hi ha algú que diu, estàs llegit, o estic llegint, no ho coneixia, a veure. Després hi ha un altre camí, que és la recomanació del llibre o el bibliotecari. A la biblioteca, si vas a tornar l'últim llibre que has llegit, pots demanar al bibliotecari. Això la Mercè en sap molt. M'ha agradat molt. Ara què puc llegir si aquest m'ha agradat molt? I és molt probable que el bibliotecari pugui donar algun consell. El bibliotecari hauria de ser capaç de donar-te un consell. Potser no d'improvisar-lo, potser dirà, deixa-m'ho pensar. Serà bé. I el mateix amb llibreter. La gran diferència entre un llibreter de carn i ossos, i l'algoritme d'Amazon, és que el llibreter, sobretot si és el teu llibreter habitual, et coneix, et pot conèixer. I per tant la interacció serà molt més rica, real, que no pas l'algoritme, que l'únic que fa és dir, tota la gent que ha comprat aquest llibre també ha comprat aquest. Diu, ara vols si ha agradat o no? Jo no ho sé, no sé com ha comprat. M'entens? I després encara hi ha un altre mecanisme que probablement és el que més ens arrossega, que és el mecanisme, diguem, del ganxo. I tu llegeixes un llibre i la lectura d'aquest llibre és molt probable que et suggereixi un altre llibre. O un altre llibre del mateix autor, o un altre autor de la mateixa època, o un altre autor d'aquell gènere, no? I una cosa et va portant a l'altra. I ja està, i així vas fent. Això de la lectura, què és el que és, diguem-ne, rellevant? És la biografia lectora de cadascú. I aquesta biografia, com la construïm? Per atzar. Gràcies a la influència de tots aquests elements que hem dit. Aquests elements ens ajuden a tenir un recorregut com a lectors. I aquest recorregut és bo, no és el nostre. El que és important és ser prou honest amb un mateix. És a dir, aquest no m'ha agradat, per tant no cal que continuï llegint aquesta mena de... Ja està, no m'ha agradat. O aquest no l'he entès. Se m'escapa. Això de vegades és estimulant. Jo, em va costar molt llegir Llorenç Villalonga a mi. A casa dels pares hi havia la biblioteca, el Club Editor, el Club dels Novel·listes, el Club Editor, i hi havia allà tres o quatre novel·les de Llorenç Villalonga. Des d'aquí n'hi havia més. I jo, molt jove, no sé, 14 o 15 anys, sense estres, n'hi ha molts d'aquest autor, deu ser important, i no vaig passar a la tercera o la quarta pàgina. I als 18 anys ho vaig tornar a provar. Home, ja tenia una edat i podia començar. I no vaig entrar-hi. Vaig haver d'esperar fins als 24 o 25 anys per agafar una novel·la de Villalonga i aleshores se'm va fer curta. D'acord? Per tant, de vegades aquest no hi entro. Home, si és un autor que saps que és un autor valuós, Potser és un problema teu, o de formació, de recorregut. Encara no has madurat prou com per poder. De vegades el problema és d'un altre tipus. Jo, per exemple, hi ha un autor que no hi ha manera que el pugui llegir, que és Tolkien. Jo agafo un llibre de Tolkien, el que vulgueu, he provat tots. I m'adormo. Però m'adormo a la segona pàgina. Si no passo a la segona, m'adormo. Llavors, ja està, afortunadament hi ha pel·lícules, a través de les pel·lícules m'he fet amb el món de Tolkien i em puc parlar amb el meu fillol, que era és un devot de Tolkien. Per això anava intentant llegir-lo, si no, no hauria... Perquè el meu fillol em deia, ara he llegit el Silmarillion, ara... I jo, ah, molt bé, molt bé. No hi havia manera. Cadascú té les seves limitacions com a lector. No passa res, es tracta de descobrir-les. Hi ha tant per llegir. Diu, és que no puc amb Joyce. Bé, com mitja humanitat, no. Com gairebé tota la humanitat. Això no treu que Joyce sigui molt important. Però no tens obligació de llegir-lo. O Proust, o Thomas Mann, o el que vulgueu. Cadascú ha de veure on té els seus límits. I aquests límits són només una qüestió de nivell, eh? Perquè pots llegir Joyce i no ser capaç de llegir Tolkien. O pots llegir Proust i no passar de la primera novel·la de l'Agatha Christie. L'Agatha Christie jo la respecto molt, però no s'ha fet per mi. Per què? Perquè sempre fa trampa, a mi no m'agrada. Prefereixo llegir Simenon o Dashiell Hammett, que fan un tipus de novel·la policíaca que, ostres, a mi em resulta estimulant. En canvi, l'Agatha Christie, la llei, quan arribes al final, pam, treu el conill del barret, això és fer trampa. Entens? En canvi, amb molts altres lectors això resultarà estimulant. Perquè potser el que has passat tota l'estona és intentant descobrir qui serà el conill. Doncs, no passa res més. Està. El problema és meu, no l'Agatha Christie. El problema és meu, la de Tolkien. Bé, l'altra cosa és quan parlem de Dan Brown. Llavors el problema és seu. Però és que és un altre tema. Molt bé. No sé si t'he contestat una mica, eh?
Hola, bona tarda. Felicitats per l'ordinari conferència que s'ha fet. Has fet veure que la lectura rima amb literatura i també rima en censura. Escolta, per què penses d'aquests intents més o menys recents d'acomodar els llibres a la, diguem-ne, mentalitat sana dels temps actuals? És a dir, per exemple, retallar doncs determinats frases o determinats fets que doncs podrien ofendre a la ment ben pensant dels nostres dies, no? És a dir, per exemple, caldria tocar un Tirant lo Blanc? Caldria posar-lo al dia, en el llenguatge actual? Caldria suavitzar la Celestina? I 50.000 exemples més, què en penses, sisplau?
O amb el mar i cel, què fem amb el mar i cel? Clar, que, escolta, tenim el moro dolent, que s'enamora de la bona bona, i esclar, aquí tenim un problema. Sobre el puritanisme és una plaga, sempre. El puritanisme de dretes, o d'esquerres, o el que vulguis. El puritanisme s'ha de denunciar, sempre. Una obra literària, o una obra filosòfica, o una peça musical, o el que vulguis. Peça d'art és el que és. El seu autor la va concebre i confegir en el seu moment, condicionat per la seva època. I per tant, no sé, Aristòtil, doncs clar, tracta més bé els esclaus que les dones. Si és clar, perquè era grec. I això us escandalitza? Home, si no aprenem això, llegeixo Aristòtil sabent que és grec i, per tant, dirà coses que no responen al meu món. Però no passa res més. No? O, no ho sé... Bé, la Lolita del Nabokov es podria publicar avui? Quan la va publicar ja va ser un escàndol? I ara què? hem de trobar que és una novel·la pedòfila i que per tant no es pot publicar ni llegir. I en... Bé, la versió cinematogràfica que em va fer Kubrick va convertir la protagonista en una noia de 17 anys. Perquè, és clar, una noia de 12 anys era massa nena per a la versió cinematogràfica que se'n va fer, no recordo si va ser l'any 68. És interessant això, És a dir, en el moment que s'adapta al cinema aquella novel·la, s'han de suavitzar alguns elements perquè la pel·lícula pugui ser vista i entesa. Però així s'està deformant l'original, alhora. D'acord? Quan Nabokov escriu la història d'aquell personatge, el personatge H.H., l'està defensant? Està defensant la seva sexualitat perversa? No. Està construint el retrat d'un monstre, sense dir en cap moment que és un monstre, perquè home, els lectors ja són prou grans per decidir si els agrada o si els repugna. I si algú li agrada, per ell farà. És molt interessant l'experiència d'Anthony Burgess i Stanley Kubrick amb La taronja mecànica. La taronja mecànica és una novel·la que construeix una història futurista a partir de la realitat de les bandes de carrer. D'acord? I després de publicar-se la novel·la i de fer-se la pel·lícula, sembla ser, jo no ho he contrastat, ho dic perquè he llegit un article que ho explica, que hi va haver una revifada de les bandes de carrer. Una mica la línia que dèiem abans del Chiquito de la Calzada, és a dir, allò que es veia a la pantalla alguns ho van veure com un model. I Burgess i Kubrick van estar dubtant de si retirar la novel·la i retirar la pel·lícula, de si prohibir-ne la reedició. Afortunadament van morir amb el dubte i no van decidir-se a fer-ho. Per què? És que potser hem de confiar una mica els uns amb els altres. Tu llegeixes aquella novel·la i ja ho veus, què és un model i què no ho és. O veus la pel·lícula i ja ho veus, i si algú no ho veu, el problema és d'ell, que pot ser un problema, diguem, al qual hagin de fer front. Sobretot si surt d'allà, quan s'han de trencar aparadors i rebentant velles i... Perdoneu, ho dic d'aquesta manera perquè és... La censura resol el problema? No. I el problema quin és? Som capaços de llegir i entendre el que llegim? Som capaços de construir, a partir de la successió de lectures, d'experiències vitals, un sistema de valors que ens faci més humans, que ens dignifiqui, que ens permeti viure en societat? Ara ho dirà, mira, ja estem en l'utopia. Bé, es tracta d'això. Es tracta d'això. Quan el que es pretén, quan se censura Roald Dahl perquè es troba que aquells contes escrits als anys 60, ara, 40 o 50 anys més tard, 50 o 60 anys més tard, ja, poden ofendre els lectors, ostres, el problema no és de Roald Dahl, és de la societat que troba que allò és ofèn. És com pretendre canviar, la història de la Caputxeta. Perdoneu, la història de la Caputxeta es canvia permanentment. És a dir, explicar una història adequada al context i sobretot a l'interlocutor no té res d'estrany. Tots ho hem fet quan hem explicat un conte a una criatura. Vas més enllà o més ençà, ets més complex o menys, ets més cru o menys en funció de l'edat de la criatura, de la seva maduresa. Vull dir que versionem permanentment, però una cosa és versionar i una altra és censurar. I agafar la Caputxeta Vermella, i no ho sé, no sé si em sortirà bé això, però passar a explicar, diu, a partir d'ara explicarem la història de el Caputxeti Vermell i el Llobi. No, fotem. Hi ha una caputxeta, hi ha una àvia, hi ha un llop, i cada personatge és el que és i representen el que representen. La Caputxeta, la innocència, home, en una noia és molt més potent aquesta innocència que en un nen. Tot es pot discutir, però venim d'aquests arquetips. Això vol dir que som sexistes? Jo crec que no, però bé, si algú considera que sí, discutim-ne. T'he contestat, també, em sembla.
Donarem per acabar la conferència.